Bon dia, són les 12 i 7. Benvinguts a un nou programa de la redacció. Avui és el primer dia de selectivitat a Catalunya. I l'altre dia, justament, vam tenir a tres estudiants de l'Institut IES Castellà, a l'Aia, a la Lucía i al Martí, que ens van explicar una mica aquest drama de les proves d'accés.
Drama de batxillerat.
Correcte. I diuen estar allà pencant, ara mateix, a una de les facultats.
Avui no estan fent ni física ni optatives. Almenys al matí, el mateix estan fent, crec que era castellà, no, català, castellà o una llengua i anglès.
Jo no tinc aquesta informació,
No la tens? Jo ja t'ho dic jo.
Castellà estan fent les generals.
Sí, al matí.
Al matí.
Si més no, les que no tenen
a veure.
Opció, les que no tenen opció a agafar aquell examen en una altra llengua. Que no sigui català, que pots escollir català o castellà, sembla ser.
Vale, les generals, no? Català, castellà i anglès.
Exacte.
Vale. Pues estan fent les ara mateix...
Que sapigueu que hi ha algú ara mateix sumant amb una calculadora hallando la X, allà en la X. Avui, ara mateix, en aquesta hora, segurament hi haurà algú fent una derivada.
Vale.
Ah, no, derivada no, que això és mates.
Fent una... No estic entenent res.
Ara mateix, torno enrere, no he sentit
res. Fent un pas simple, un pas continuo...
Exacte, escoltant un listening...
Tu deies una sintaxis, no?
Una sintaxis, és que m'he liat, que m'he liat.
Que també, a vegades, depèn com, pot ser una derivada de lo difícil que és.
És que hi ha frases que són molt complicades a buscar el copament directe.
Molt complicat. Es parla molt poc d'això, però és la part més matemàtica de la llengua.
I és meravellosa.
És meravellosa? Vale.
A tu no t'agradava, eh?
No. Bueno, mira, no sé. Jo, tot el que s'acosti al que és el segle matemàtic, jo no puc entrar.
Fora.
No puc entrar.
Bueno,
no puc entrar.
Pues hi ha algú ara mateix que està dins aquest cercle lingüístico-matemàtic.
Doncs a ells...
Si és que això ha entrat, que no ho sabem, clar.
Les derivades, vols dir? O la sintaxis?
No, la sintaxis.
Segur que ha entrat una frasecilla, segur.
Segur?
Fijo.
Sí?
Fijo, fijo.
O l'anàlisi d'un poema?
Tu, també, segur. Bueno, això és més de literatura castellana, no? De l'específica, si l'agafen.
Ah.
Un poemilla, una antologia...
Això, un altre dia.
Algo que era. Quin autor creus que sortirà de filosofia?
Sempre algú em diu filosofia i jo sempre penso Plató, no sé.
Platón.
No sé quines entren aquest any.
Té un poco pinta de Descartes.
Tu creus que és Descartes?
Jo crec que sí.
Descartes a mi em sona a joc de cartes.
Sí, un Descarte.
Descarte.
Un Descarte per ti també. Doncs a ells i a tots els estudiants de castellà en general els desitgem la millor sort del món aquests tres dies de patiment. A tu et va anar bé la selectivitat, Carlos?
Em va anar superbé.
Però la recordes com un drama o
no,
què?
No, recordo com un examen no. Més. No va ser un drama. No? Per tu va ser un drama?
No, no va ser
dia?
Un drama.
Va ser estressant?
Jo estava molt nerviosa, perquè jo sóc una persona nerviosa, però...
Jo no recordo...
Va ser reminiscència, com li vaig dir a la Lucía.
Que maca la paraula.
Molt bonica. És de Plató.
Ah.
Vinga, comencem.
Senyores i senyors, castellarenques i castellarencs, des dels estudis de Ràdio Castellà es posa en marxa la redacció. Un programa amb la producció de...
Maria Poveda.
La següent pregunta és per la CUP. Us pregunten què opineu sobre l'ocupació a castellà.
El muntatge musical de Carlos Lecegui.
Molta de la feina que està sortint últimament és una feina de nivell universitari. L'ocupació que surt aquí a castellà no utilitza aquests, diguem...
I la coordinació de Carles Dia.
Un incís.
Sí, digue.
Estava escrit amb K, suposo que fa referència a l'ocupació d'habitatges.
D'acord, doncs canvio.
Vinga, abans posem en marxa, que avui és dimarts, i companys i companyes, anem a tope amb la inflació.
Inflació! Arriba!
Arriba, son manos d'inflació!
Inflació, vamos allá!
Vamos!
Vamos! Inflació subiendo, subiendo inflació en 3, 2,
1...
No arranca això, no arranca.
Arriba!
Arriba la inflació, subiendo! Bueno, fem festa, però vamos, un drama, inflació.
Un drama, la festa justa, perquè avui he posat gasolina.
Sí.
I et puc jurar que aquesta cançó no sonava al meu cap.
No.
Quan estava repostant,
No.
perquè he ficat... Jo ja, des que va pujar tant la gasolina, només fico 20 euros.
Ah, no 20.
O sigui, jo sé que és el mateix, però la meva calma mental, no? 20 euros.
Sí. I tu cada... saps que gastes 20 euros.
Correcte.
O sea, lo que sea, los litros que sean esos... Però
que cada cop són menys.
Sí.
Cada cop són menys
cada
litres.
L'agulla puja menys, no?
Correcte. Clar. I venir de Barberà a Castellà, companys i companyes...
L'altre dia em vaig disposar a omplir el dipòsit. Vaig dir, hoy lo lleno.
Ets molt valent.
I anava I pujant, anava pujant, 60, 80...
Qué valent.
I dic, paro aquí ja, hombre.
Festivalote d'inflació!
Inflació a tope, bueno... Un drama.
Mira, en aquest sentit, el govern he llegit que preveu ampliar i prorrogar durant 3 mesos més la bonificació de 20 cèntims.
De 20 cèntims?
Però que quasi ni es nota aquesta bonificació.
20 cèntims estos...
No sé si a Pedro Sánchez, que jo me l'estimo molt, li podríem demanar, no sé, en comptes de 20, pues... 3 euros, per exemple.
3 euros, estàs viendo com muy arriba, eh?
3 euritos, o no sé...
Bueno, benvinguts siguin, també.
Benvinguts siguin.
Que aquests 20 cèntims, també, si tu els comptes...
Vinga,
sí, com es compta, no? Cada gasolinera ho fa d'una manera.
Aha.
Perquè hi ha qui et rebaixa 20 cèntims
vale.
del preu del litre,
sí.
però hi ha qui et compta que has de posar 100 euros i llavors ha baixat 20 cèntims
sí.
i llavors tu igualment poses 100 euros, però ha baixat...
Però de cada litre i no del total,
cada litre,
no?
Del total, llavors...
Has d'arrestar...
Has d'arrestar, llavors, segons els litres que poses i segons si poses 95 uh-huh. o dièsel, que no és el teu cas, no sé què posa,
no, jo gasolina 95, de la barata.
Després, si vas a la Repsol i tens el wallet...
No puc entrar a la Repsol. La meva targeta no m'ho permet, la Repsol.
Ah, però hi ha una aplicació per pagar des de la Repsol. Saps, això?
És molt cara, la Repsol. Jo tiro de Vallenoll.
Ja, però la Repsol, si tens el wallet, que és una aplicació de Repsol, et baixa no 20, sinó 35 cèntims.
Vale. La targeta negra?
No ho sé. L'aplicació Wilet, la Wilet, la baja, són 35 cèntims, aquí fem propaganda de Resort.
Vale.
Llavors, si compares a Petroprix, per exemple, que és la que tenim aquí, la BP, que és l'altra que tenim
sí,
aquí al poble,
cost.
I d'això, al final, surt cara la gasolina o no?
A veure.
Però surt cara.
Ha arribat un moment que ja la posis a la Repsol o a la Petroprix, és un drama.
Drama màximo.
El que no és un drama és que avui és el Dia Mundial dels Donants de Sang.
Cert, cert. Tu ets donant de sang?
Jo sóc donant de sang.
Sí, però quantes vegades? Donant-te. Quantes vegades ho has fet, això?
Bueno, és que tinc 24 anys. Les dones poden començar a donar des de... No fa tant, no? Ai. Hauré de preguntar a l'acció.
No, com que dona tant. No fa tant. Home, que no vivessin en el siglo pasado.
No, però que no puc fer-ho, per exemple, des dels 16. Ho he de fer més endavant, crec.
Ah, sí?
Crec que sí.
No ho sé.
Anem a preguntar-li a un dels experts aquí a redacció, trucant al nostre company Jordi Rius.
Hola.
Hola, Jordi.
Jordi, tu com a expert donant de sang que ets,
sí.
tu saps els, diguem...
Pues, des de quan es pot donar?
Jo diria que és 18, eh?
18? Per homes i dones?
No ho sé, ara no ho sé.
Per homes i dones, igual?
Sí.
Vale. Doncs pues jo he donat 3 vegades i tinc 24 anys.
Doncs estan poc, diguem-ne.
Bueno,
des de quan ets donant, clar.
Menos és una piedra,
I
que
tant,
se dice.
Tant.
Company Jordi, tu quantes vegades has donat?
No sé, no conto, perquè llavors també et dono plasma.
Ah, i llavors, aquesta és la més llarga, eh?
Sí, és 4 o 5 hores, sí. Són.
Què dius?
No, tant no. Però una hora i alguna cosa, sí.
Sí? I què fas mentrestant?
Llegeixes? Pues mira, llegeixes, hi ha La Vanguardia, que et regalen La Vanguardia, sí.
Home,
posen
clar.
Música,
de
pots xope, veure un vídeo, aquestes coses, sí.
I Jordi, és l'agulla de donar plasma és igual de gruixuda que l'agulla de donar sang? Perquè, clar, d'estar una bona estona aquí dins.
Sincerament, no m'hi he fixat, perquè, és clar, aquell moment no t'hi fixes. No, simplement és que, és clar, sabeu aquest aparell de... com en diuen, de diàlisi, per entendre'ns, que aquells circuits, bueno, doncs igual, el paper és que t'ha de treure la sang, t'ha de treure el plasma, i llavors la sang torna sense plasma al teu cos.
Aha.
És tot un circuit que vas... És com uns rodets que van fent així. I el plasma és com de... L'aspecte sembla una cervesa.
Una cervesa?
Sí, cervesa com, no sé, rebada o una cervesa.
Ah, sí?
Sí.
Vols
sí.
dir?
Sí. Sí, això sí que, perquè ho he vist...
I hi ha necessitat de donants de plasma?
Sí, hi ha molta necessitat.
Sí, no?
Perquè representa que és el primer que, quan hi ha un accident o així, es dona plasma. I a mi em van dir que el meu plasma és bo.
Oh, molt bé.
Respecte a altres donants.
Ostres, tu de quin grup sanguini ets?
Soc B. B negatiu.
Jo sóc zero positiu.
Oi, doncs llavors tu ets...
Jo sóc boníssima.
Oi tant, donant universal ets, no?
No, això és zero negatiu, no?
Ah.
Jo sóc zero positiu.
Per tant, és receptor universal.
No ho sé, sóc la segona sang més bona, teòricament.
Ah, jo, aquí, perdona, aquí guanyo, jo sóc la sang més bona.
Tu ets zero negatiu?
Jo sóc zero, no sé què sóc, sóc un zero a l'esquerra, em diu meva mare.
No.
Però jo, la meva sang vale pa todos, digamos.
Hombre, és que tu ets boníssim,
pues
Carlos.
Pues has de fer donant,
No, jo sóc una mica donant, diguem. Vull dir, ho he fet dues vegades a la meva vida, sóc una mica donant, no sóc un donant, diguem...
Jo tinc un carnet.
Jo també.
També diré, jo sóc, és una cosa positiva ser això per la resta del món, però no per mi. Perquè a mi només em val la meva sang, la resta de les sangs no
clar.
Em van. Només
clar,
em van la meva. Però la meva és per tots. Però per mi, a mi no me da... És mi vida, esto.
Clar
jo doy
sí.
A la gente no me da nada. Esto es mi vida.
Però això és la generositat, diguem-ne, ha de ser així, la cosa.
Ja, clar, perquè un moment de la teva vida que la teva generositat
ja té un límit. Sang,
ja,
no?
Prou, ja. Prou.
A mi a vegades no em deixen donar, perquè com tinc una mica de tendència a l'anèmia, a vegades em diuen, mira, nena, quédate con tu sangre, porque me parece que la vas necesitar, companyera.
Sí, ja no cal que en donis,
clar.
Si més no, hi ha campanyes periòdiques, no només a Castellà, sinó a diferents municipis.
Correcte.
I vosaltres, que sou més joves, podríeu ser donants de...
De mèdula.
Mèdula, sí.
Ah, sí?
D'això sí que hi ha necessitat.
Sí,
jo sóc conscient.
Però jo ja no puc.
Per què no pots? És per edat?
Sí, fins als 40 anys.
Ah, però això a mi tinc la sensació que fa...
Fa mal.
Fa una mica de mal.
Fa una mica més de respecte. Jo recordo que quan el Pablo Ráez, que va ser un noi que va patir càncer de mèdula, gràcies a ell van pujar moltíssim les donacions de mèdula. Us en recordeu del Pablo Ráez?
Sí.
I va fer molt per aquesta causa.
Sí.
I va promoure molt el tema. Ho recordo moltíssim.
Clar que després, a vegades, jo bueno, tinc una pell no sé com, que quan em queda molt al blau, fins i tot.
Sí.
Sí, sí.
És que molesta una mica, però bueno, és per una bona causa. S'ha d'aguantar una mica.
És això, és això.
Molt bé, doncs moltes gràcies, Jordi.
Gràcies a vosaltres, vinga.
Ens veiem a les camilles donant sang un dia.
Això, vinga.
Qui sap?
Adéu.
Doncs... Canviem de tema, us animem a tots a donar sang, eh? Per cert,
sí, exacte. Avui...
sempre, amb una vegada no hi ha prou.
Exacte, avui és el Dia Mundial de la Donació de Sang, no només avui, sinó sempre que pugueu.
Correcte,
adelante.
Sempre que pugueu i no tingueu anèmia. Consulteu abans amb els vostres metges. Doncs vinga, anem a altres temes. El pròxim 18 de juny, aquí a Castellà, estrenarem dues cadires Jolet. Unes cadires tot terreny que permeten fer excursions a persones amb mobilitat reduïda. Parlem amb la regidora Anna Margalef per ampliar una mica més aquesta informació. Bon dia, Anna.
Hola, bon dia.
Bon dia, què tal?
Estàvem passant molt bé.
Sí, oi?
L'opositiu és donant universal, eh?
Ah, o sigui, soc donant universal.
Sí, pots donar per tothom.
I el zero negatiu?
Això ja em sembla que ho tenen més fotut, perquè llavors només poden rebre... Ja són, és més específic, però el positiu sí.
Crec que ells només poden rebre del seu, però el zero negatiu pot donar a tothom, també.
Sí. Vale. Això ja, sí, em sembla que sí, que som donants universals, però llavors el negatiu a l'hora de rebre ho té una mica més complicat. Mm.
Doncs mira, Carlos, tu per a todos.
Per a todos.
Tu per a todos i per a nadie.
Bé,
bueno, perdona, Marc.
Doncs...
No, ja està la... O sigui, la lliçó apresa del tema de la sang.
Sí, ja està.
Ara sí, amb aquestes cadires Jolet, Anna, que no sé ben bé què són.
Doncs mira, són unes cadires monoroda. Hi ha de diversos models, eh? Les Jolet tenen d'una roda i dues rodes. El que passa és que la de les dues rodes les vam descartar perquè són per sender, o sigui, són per pista. Són una miqueta més estables, però és només per anar per pista. I clar, per anar per pista, al final, depèn de com hi pots arribar amb cotxe, amb vehicle, no? El que volíem era aprofitar els caminets que tenim per aquí a Castellà i els corriols i poder-nos posar per llocs que no hi arribaries per cap altra manera, no? I aleshores vam comprar-ne dues monoroda, que aquestes són ja molt tot terreny, vull dir, pots anar a la mola tranquil·lament tenint una mica d'experiència, no? I en vam comprar dues, inicialment en vam agafar una i vam pensar, ostres, quan fem alguna excursió, doncs només podrem donar opció a una persona.
Uh-huh.
Perquè, clar, a la que puja la persona a la cadira no pots anar fent rotacions, comença i acaba la ruta, és algú que no pot caminar, no? I ens vam valentonar agafar-ne dues per no deixar gent fora i poder fer excursions compartides.
Vale.
Aleshores, al desembre vam fer un curs de formació perquè poguéssim explicar a la gent com s'utilitzava, perquè són senzilles, però les has de conèixer.
I tant.
i aquest curs el vam fer entre setmana i clar, vam tancar les portes una mica a la gent que treballava entre setmana i que només podia venir els caps de setmana. I ara han estat una miqueta aturades per un tema de paperassa i burocràtic, i ara sí que estem en disposició des de l'Ajuntament de poder-les cedir a entitats no particulars, per temes d'assegurança. Aleshores, clar, un dels requisits per poder-la demanar és que la coneguis, amb la qual hem organitzat aquesta excursió, aquest estrenem o aquest bateig, com li vulguem dir, de les dues Joelets, que així com el desembre va ser una mica curs, un curs, no?, però que realment no portàvem a ningú amb mobilitat reduïda, aquest cop sí, ja que farem una excursió tal qual per uns caminets molt xulos i necessitem gent que ens acompanyi, tant perquè la coneguin quan la vulguin demanar com pel benefici d'acompanyar i compartir activitats tan boniques amb persones doncs, que potser necessiten que els acompanyem, no? Clar. I que no és la crida de demanda de voluntari socorro, perquè ja som gent, sinó que penso que és una oportunitat molt bonica per poder ensenyar i compartir amb la diversitat, no?, de persones.
I conèixer també aquesta
I
diversitat.
Conèixer.
Clar, exacte. Necessiteu voluntaris perquè per la gent que no es faci una idea de com funcionen aquestes cadires, necessiten a dues persones, oi? Una darrere i una davant.
No, normalment quatre, és a dir, una, sí que la cadira la poden portar una al davant i una al darrere, el davant és el que guia i el darrere és el que apreta, no?, una mica, però com que són una mica inestables perquè s'aguanten sobre unes a la roda, és recomanable que hi hagi algú a cada costat. Si és un nen, és una persona petimeta, doncs amb quatre ja fas. Si és una persona que pesa una mica més, recomanable sis, més que res per anar alternant i que no siguin les quatre persones les que hagin de fer tot el trajecte, no?, i que si et trobes alguna dificultat o algun salt, alguna pedra, que pugui haver gent que esperi a baix o a dalt, no?, si puges o baixes. Per anar sostenint la cadira.
I Anna, es va animar molta gent a fer aquest curs?
El curs va ser una vintena, sobretot gent de Sala Puigverd, que tenen doncs, molts usuaris que els hi pot interessar la cadira, i del centre excursionista, que també estan sempre col·laborant amb tot i que també és una entitat molt potencial de demanar aquesta cadira. De fet, ja ens consta que ens han fet la primera petició per la caminada sota la lluna. I després espontànis, hi havia algú de tendis, bueno, gent interessada, però clar, va ser un divendres al matí i va ser una mica més complicat. Clar. Però bueno, una vintena està molt bé,
una vintena està molt bé.
Sí.
I en quins contextos es troben aquestes persones voluntàries? Eren persones que ja coneixien aquesta vertent de mobilitat reduïda i volien aprendre, o eren persones totalment alienes que volien conèixer aquesta diversitat? Per ser una mica
havia,
per fi.
Hi havia de tot, eh? Hi havia de tot. La veritat és que la Joelet encara és molt desconeguda, però sí que hi ha moltes entitats que ja comencen a treballar amb ella, no? En el sentit de que poden acompanyar un dia. Ens va venir a fer la formació, i aquest dissabte també vindrà una entitat que es diu Rodamunt, i ells es dediquen a portar gent a la muntanya de manera voluntària, no? O nens doncs, que se'n van a alguna excursió o de colònies, i algun nen amb mobilitat reduïda, o simplement que t'has trencat la cama i estàs enguixat i aquell dia no podries anar i et deixarien a casa, no? Doncs ells se'n cuiden de que ningú es quedi a casa i no faci l'activitat per un tema de mobilitat, i agafen la cadira i agafen el nen o la nena que ho necessita i el porten a les colònies o a la gincama on calgui, no? I això cada vegada hi ha més entitats que van donant a conèixer aquesta activitat, perquè realment és preciós passar el dia junts, no?, i fer una sortida al bosc, que és molt gratificant ja de per si, però a més poder acompanyar una persona que per si sola no ho podria fer, això, no?
I que crea molta germanor, això.
Exacte, sí, jo he tingut l'oportunitat de pujar a la Mola amb una cadira d'aquestes i a Sant Jeroni Montserrat, amb gent que ens acompanyava, i és espectacular, és una emoció compartida amb gent que estimes, perquè si venen amics i família, doncs és gent que estimes, però si no, tota la gent que no et coneix i ve voluntàriament per poder-te portar, doncs és molt gran, no?, aquella sensació.
I
això és el que volem, que s'apunti gent que vulgui sentir aquesta sensació, no?, d'anar a la muntanya i de compartir somriures, perquè qui va dalt de la cadira aquesta porta una cara de felicitat des de que surt fins que torna, i un xute que li dura uns quants dies, no?
I tant.
I els que han acompanyat també, doncs volem que això ho visqui la gent de Castellà.
Bueno, és que és una nova oportunitat per ells. Jo no sé si teniu previst a quantes persones ajudareu, a quantes persones poden beneficiar-se d'aquestes cadires.
Bueno, doncs no ho hem pensat, perquè clar, si contem les persones que van amb cadira de rodes, potser sí que tindríem un llistat, no? Quantes persones amb discapacitat física tenim, però clar, això no vol dir que tothom vulgui pujar, perquè clar, també les sensacions, doncs enganyem, has de ser valent per seure en una cadira d'aquestes, no? T'ha d'agradar la marxa, perquè si no, doncs, bueno, clar, estàs, no vas per un caminet còmode, vas per pedra, no? No ho sé, realment, perquè no només pensem en qui vagi amb cadira de rodes o amb un caminador, sinó això que us dic, no? Un nen o una nena que se'n vagi a l'excursió, no sé, amb l'escola i s'hagi trencat la cama o l'hagin operat pel que sigui, no? Vull dir que han quantificat. Si ho necessiten dues o tres persones, encara que ens sembli que són poques, per nosaltres és molt i estem supercontents, no?
I que té molts usos, a més. Llavors, aquest pròxim 18 de juny feu un recorregut, no?, inicial, si no m'equivoco.
I ara el venim de practicar-lo, a veure què passaria.
I feu una crida de voluntaris, oi?
No, no, ja us dic, eh? Potser hem escrit com crida de voluntaris i no era tant així com voluntaris de socorro. Necessitem algú que ens porti la cadira, no?, perquè això doncs, ens ve rodamunt i ens ve centre excursionista i ho tindrem cobert. Però sí com perquè vinguin voluntàriament a conèixer-la, a acompanyar-los i ajudar també a portar trams de cadira, doncs també serà interessant per qui la porta, que podrà conèixer la cadira, com pel que us deia, no?, per la sensació de benestar i de compartir, bueno, amb comunitat, no?
Sí.
No, que és més que socorro, no sé, tant voluntaris, és ei, veniu i acompanyeu-nos, que serà una jornada molt bonica.
Clar que sí, per fer això, germanor, i també parlar i conèixer amb aquesta diversitat i la mobilitat, persones amb mobilitat reduïda que tenen molt a aportar.
Doncs... I veure altres realitats, perquè això mateix, avui hem anat a fer el recorregut sense la cadira, però amb ulls de què passaria amb la cadira, i a lo millor hi ha uns impediments que a alguns els semblava que la cadira no els salvaria, i sí, però després n'hi ha d'altres que no te n'havies adonat, és a dir, si tu et mires els obstacles amb uns ulls, en veus un, i potser els obstacles en són uns altres. No sé
Clar.
Si m'explico, eh?
Mm. Sí, sí.
Si tu només estàs mirant les pedres del terra i el que hi ha és un tronc caigut que per dalt que no et dona l'alçada per passar. No? Vull dir, obrir els ulls a tothom, que la diversitat és això, és molt diversa, i hi ha moltes... Bueno, això, que tots som diferents i que cadascú necessita unes coses i no unes altres, no? I t'obre molt els ulls una activitat d'aquest tipus.
Clar que sí.
Per posar-te molt a la pell dels altres, també, no?
I disposar de recursos, millor que millor.
Exacte.
Anna, moltes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres per l'interès.
Adéu, merci.
Adéu, bon dia.
Què et sembla? T'apuntes tu?
Meravellosa. Aquestes cadires em semblen meravelloses. Un pas, no, està molt bé, un pas
sí,
més
sí,
cap
sí,
a la
no,
inclusivitat.
Sí, és que al final claro. et quedes reflexionant una mica
no,
sobre
clar,
el tema.
No te n'adones de la diversitat que hi ha al món fins que algú t'ho explica.
Jo no les coneixia, eh?
No, jo tampoc.
He de dir, jo, punt negatiu per nosaltres. Mm. I tens un tall fric,
sí,
Carlos?
Sí, tenim temps, sí?
Sí, sí una vinga, miqueta, va.
És que un tall de fric, us porto un vídeo viral d'una nena que explica un dels seus llibres preferits. El llibre es diu Tu cuerpo es tuyo. És un llibre infantil, eh? Que es diu Tu cuerpo es tuyo,
vale.
Que explica doncs, als infants doncs, per què el teu cos és teu. No?
Vale.
I la Maria, doncs, en un vídeo viral que li gravava el seu pare, doncs, explica de què va aquest llibre i què ha après ella.
¿Y de qué va el libro?
De tu cuerpo es lo que te manejas tú y que no es una palabra muy importante porque no es no y si no te hacen caso que el que te está molestando se lo hace a un adulto o adulta que no te haga eso. Como cuando te dan un abrazo tú no quieres y ya has dicho que no.
De, o sea, este libro habla de que tu cuerpo es tuyo.
Porque se llama tu cuerpo es tuyo porque tu cuerpo es tuyo.
Bueno,
això diu que quan una diu un adult està molestant i tu li dius que no, doncs pues ha de ser que no.
Qué importante es aquest coneixement des de petits, eh?
De fet, explica, el vídeo és més extens, només us he portat un fragment, però explica també que si ja estàs en una habitació amb algun adult i no estàs bé, doncs que ho has de dir. Ho has de dir. Si no et fan cas, doncs has d'anar a un altre adult fins que algú et faci cas i bé, que el puguis explicar a algú
no.
Les teves problemàtiques i dir que no. I aquestes coses a vegades que tenim els nens petits de donar un abraç al tio. Bueno, però si
correcte.
Igual el nen no vol.
Correcte. Correcte.
Correcte.
Quantes abraçades ens hauríem estalviat,
vamos,
Carlos?
I aquells petons...
Vinga, dale un besito al Tito, vinga. Ai, amb la barba que et punxa i tu, vinga, oi, otra vez al Tito, que no lo veo en 3 años, vinga, Tito, 2 pesos.
2 pesos, bueno, pues, hi ha llibres infantils, també passa.
Molt bé. I, a més, ha dit... adultos i adultes, crec que ha dit, eh?
Sí, o sigui, podria ser.
Llenguatge inclusiu.
Inclusiu a tope. Ja, la Maria, amb, em sembla que són 6 anys o així...
11
ja.
De 10.
11 de 10?
O sigui, de 10,
ha
tret un 11.
Ah, de 10, ha tret un 11, exacte. Sí, sí, meravellosa la Maria.
És la Cele,
que no la llevo bien.
Doncs vinga, anem a escoltar el nostre company Òscar Cardona.
El temps és relatiu. Clar, això ho va dir-ho a l'Einstein. I nosaltres no som qui per portar-li la contrària, veritat? Què és el temps? Quan som jovenets, sembla que el temps passi molt a poc, que una setmana sigui una cosa molt llarga de passar. Però a mesura que ens fem grans, sembla que el temps s'acceleri. Sembla que no tingui aturador. Potser el temps serà el mateix. Tant si som joves com si som grans. El que passa que nosaltres tenim una percepció diferent del que és el temps. Bé, crec que serà això. Com va dir l'Einstein, tot és relatiu. I el temps no és una excepció, perquè, penseu una cosa, tot és relatiu. Aleshores, el temps que he esmerçat en fer aquest comentari serà curt o llarg, depenent de qui ho escolti i de on ho escolti. Hòstia, quin embolic que m'he fotut. No sé ni a quin espai ni a quin temps em trobo. Bé, fins a la propera.
A 2:15.
Només és un projecte. Llavors, aquest projecte el tancarem amb la web que hem penjat i amb tota la informació que estem demanant a la gent, perquè amb els joves, amb la gent gran, amb la gent de les urbanitzacions, amb tothom, farem el... Fa calor aquí dintre, no?
La redacció.
Doncs posem l'aire.
Fa calor, sí, fa calor.
Sí, sí.
Un projecte, per cert, que és projecte cívic, ara toca castellà. M'encanta que poseu aquest cívic,
sí.
Com si la resta fóssim incívics, o com va estar?
És una forma d'arribar, no és per la resta, és una forma d'arribar...
L'explicaves a la convidada, Maria, que quan s'encegui la llum vermella i avui la llum vermella no funciona.
Tu saps que jo sempre tinc... Jo sempre tinc autèntiques batalles amb aquesta llum vermella. Després rieu de mi perquè li dono cops, però és que amb raó.
Amb raó. Estem on air ja, eh, Maria?
On air.
Cuando quieras, tira, vols que tornem a començar en plan normal?
No,
tira, tio.
Show must go on.
De què? Perquè avui parlem de...
Perquè tots i totes, a castellà, coneixem la pastisseria Villaró. I és que porta més de 80 anys endolcint els moments més especials dels castellarencs i castellarenques i la gent d'exterior, també. És un punt de referència al municipi i des de fa un temps ha passat a estar gestionat per la Natàlia Picanyol, que la tenim aquí a l'estudi amb nosaltres.
Bon
Natàlia, què tal? Gràcies per venir, per fer l'esforç de venir, que sé que avui s'ha posat una mica complicat, potser, però moltes gràcies
Encantada.
Per estar aquí amb nosaltres.
Que hi ha molta feina, Natàlia?
Molta feina. Estem preparant ja coses de la revetlla, molta feina,
És que les revetlles de Sant Joan són brutals, no?
Estem, ara mateix, la meva feina, estic fent preparant les comandes, trucant als botiguers, restaurants...
I de moment, quantes comandes hi ha?
Déu-n'hi-do,
no?
Sí, estic nerviosa ja.
És potser les revetlles de Sant Joan el punt més fort de l'any per les pastisseries?
Clar, per la nostra experiència tampoc no et puc explicar perquè fa 2 mesos només que hi som. Serà la primera diada de Sant Joan, però sí, per el que ens expliquen, és una diada molt dura, molta feina.
Potser la revetlla i després també el Dia de Reis, no? Són
I el
els
Dia
dos
de Reis, també.
Tortells.
Sí.
Tota festivitat té uns postres.
Sí. Correcte.
No, al final passa sempre per les pastisseries.
I aquí ens agrada molt.
No, i ens sembla meravellós.
I els diumenges ens agrada el nostre postre amb el cafetó.
Home, clar,
sí o no?
Sempre.
I tant que sí. Doncs ja ho dèiem abans, que fa uns dies que coneixem aquesta notícia d'aquest traspàs, i no sé com ho portes, Natàlia.
Bueno, nosaltres compaginem amb un restaurant que tenim aquí a Castellà també, el Brunet Masia, i una miqueta pues, aquí i allà. Els inicis sempre són d'usos, però gràcies al senyor Pere Villaró, que ens està ajudant moltíssim, molt. Ell ve cada dia per la pastisseria, fa un cop de mà, vigila que tot estigui correcte, tot estigui bé. O sigui que sí, molt bé.
Tu ja el coneixies, no?
No.
Prèviament, no? Res de res?
No, el coneixia perquè ell era client nostre al restaurant. Però allò xerrar, tenir una conversa amb ell, mai.
I com va sorgir aquesta idea del traspàs? Com t'ho va proposar?
Nosaltres érem clients de Villaró, al restaurant. I no ha sigut ben bé el senyor Pere Villaró, eh? Entre mitges hi ha hagut una altra persona. Va ser el que ens va cedir el traspàs. Bueno, ell volia deixar el negoci i a nosaltres ens sabia molt greu perquè som del poble, li tenim molt carinyo a la pastisseria i ens agraden molt les postres de Villaró. Per tant, bueno, amb el meu marit vam decidir, i la meva germana i el meu cunyat, de portar el negoci tots plegats. I aquí estem.
Quina nova aventura, no?
Sí.
Quina engrescada! Bueno, també portàveu l'experiència de portar aquest restaurant, no?
Sí, venim una miqueta Masia. Del sector, no és ben bé el mateix amb la pastisseria que la cuina, però bueno, al final unes nocions tens.
I heu fet en família, no? Aquesta empenta, tots junts.
Sí, tots junts.
I
uns
què tal?
Uns a l'obrador, els altres fora, a la botiga... Molt bé. Ens avenim moltíssim, molt. De moment, ens avenim molt i ens posem d'acord amb tot.
Doncs m'alegro, perquè diuen que la família i la feina...
No s'han d'ajuntar.
Bueno, però parlant de mi germana...
Les parelles també.
Amb mi germana, juntes, forever.
Bueno, sí que és veritat que amb la germana és otro rotllo, eh? Això sí.
És el cas que confirma la regla, diguem.
Sí.
Estupendo. Sí. Meravellós. Seguiran, diguem, el Villaró tal com el coneixem? Hi haurà novetats, ara que esteu vosaltres al capdavant? A mi la... Digues. Té una altra pregunta, però...
Vale,
per aquest camí, però...
Jo també tinc un comentari.
Villaró és una pastisseria molt clàssica i volem continuar amb la pastisseria clàssica de tota la vida.
No innovareu en cap, no sé, un pastisset, algun producte, no? Alguna cosa,
bueno, d'entrada el que hem introduït pues, són pastissets individuals sense gluten, que abans no hi eren... però tret d'això, volem continuar amb la mateixa línia que hi havia fins ara. És més, estem una miqueta tornant als orígens de Villaró.
Sí?
Sí.
En quin sentit?
Bueno, pues que hi ha coses que amb aquest impàs que no hi va ser el senyor Pere Villaró es van canviar algunes coses i a la nostra clientela pues, li agrada o de tota la vida, o de sempre. I venen les clientes i ens diuen això ho heu de tornar a fer com es feia abans o això es feia en un altre format, aviam si torneu a fer. I una miqueta, pues,
sí, és
escoltar.
Qui us va una mica guiant, no?
Bueno, hi ha molta clientela nova, evidentment, gent jove... Però sí que hi ha pues, la gent del poble de tota la vida i la gent que va a buscar les postres tots els diumenges.
Mm-hmm. Sí. Mira, jo tinc una postra en concret que són els... Jo li dic flamitos, però no són flamitos. Aquests com flams petitons,
sí,
quadrats...
Sí, els flamets.
Es diu
el flamet que
flamitos.
Té una base de pa de pessic banyada amb xocolata. Boníssim.
Això, Natàlia, mi pecado. O sigui, jo me'n podria menjar 20 d'això i d'una sentada i ja està.
Bueno, pues, perquè t'adonis que són unes postres molt clàssiques.
I la gent encara les compra, no?
Sí, 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 i tant.
Per producte clàssic del Villaró, els villarinos.
Els villarins.
Villarins, perdó. Sí.
Gelat de cafè, marmelada de maduixa i nata amb cobertura de xocolata amb llet.
Els veurem aquest estiu, eh?
Oh, i tant. Ja hi són,
ja hi són, eh?
Aquí ja em quedo tranquil.
Ja hi
són. Ja,
només has de creuar la carretera, Carlos.
Meravellós. Doncs ja estic tranquil, llavors, Natàlia.
I com és posar-te al capdavant d'una pastisseria com la Villaró, que és tan referència a nivell de pressió? No sé,
molta pressió,
portes.
Una responsabilitat molt gran, molt, molt. I això és el que ens recalca cada dia senyor Villaró, eh? Sobretot estàs venent una marca, eh? No només un producte, estàs venent una marca. O sigui, pensa que tot s'ha de fer molt ben fet, tot, tot, tot. Posar-li molt carinyo i tot molt ben fet. És una responsabilitat, sí. Ens coneix molta gent aquí al poble i fora del poble.
Amb tota mena de detalls, a més.
Sí. Sí.
Ja sigui en la, no sé, en la mostra, en els llaços, el paper que embolica...
La veritat és que sí que el packaging, per ser una pastisseria molt clàssica, sí que és prou modern, eh? Està molt actualitzat, molt bé.
Quina ha estat per tu la part més difícil, potser, d'incorporar-te aquí a l'equip?
Per mi la part més difícil, sincerament, ha sigut pues, no poder estar al meu restaurant com estava abans al 100%. No vol dir que l'hagi abandonat, jo tinc allà un equip molt complet, molt competent, però sí que no estic les hores que abans li dedicava. I venir aquí a fer una cosa que per mi és completament nova. Ha estat una mica difícil compaginar les dues coses.
I ara ho continues compaginant o ja has fet el traspàs?
No, ho continuo compaginant.
Però quantes hores treballes,
moltes,
Natàlia?
Moltes.
No et queden hores al dia?
Moltes, treballo. Els matins estic aquí i després marxo cap al restaurant. Sí.
I pràcticament de dilluns a diumenge, no?
Perquè els dilluns fem festa, eh? Bueno, aquests dies de diada no es pot fer festa ni els dilluns, però sí, normalment els dilluns.
A tu et falten hores?
Em falten hores,
et falten hores?
Sí, sí, sí. Però bueno, quan les coses les fas amb ganes i il·lusió, no fa mal.
I et quedaries amb algun dels domicilis, amb algun de les feines, amb la pastisseria o amb el restaurant? Podries escollir o...?
Uf, no, ara mateix no.
Perquè són molt diferents, no sé si...
Ara mateix tinc el cor...
Dividit.
Sí, sí, sí. El restaurant m'agrada molt, me l'estimo moltíssim, estic enamorada del meu restaurant, però la pastisseria també, la novetat, m'agraden molt els pastissos, veig que les coses es fan superben fetes, amb molta cura, o sigui que estic així una mica dividida. No et podria dir, me'n vaig cap aquí o cap allà.
Hi ha alguna cosa, Natàlia, dels comerços de pastisseria, diguem, que no era com t'esperaves, t'has sorprès cap a bo o cap a dolent?
Jo m'he sorprès molt cap a bo, ja no parlo del sector, eh? Nosaltres. Jo no m'esperava que en una pastisseria es pogués treballar tant amb botiguers. O sigui, venem moltíssim a botigues. A botigues que són fruiteries, carnisseries...
Per consum propi?
Ells venen les nostres coques de llardons, els carquinyolis, els melindros, la xocolata amb pols, la xocolata amb barra, l'ametlla picada... Hi ha productes que m'he sorprès moltíssim que es poguessin vendre en una pastisseria.
Mm-hmm. Tinc amics a Sabadell, avui en dia no sé si encara ho feu o no, però que trobaven la trufa Villaró en algunes botigues a Sabadell.
Sí, restaurants i botigues, sí, sí. Mm-hmm. Sí, ho venem en potets formats d'uns 200 grams, la trufa, sí.
A mi em sorprèn, la veritat, és que en el món de pastisseria pensava que acabava, com comentaves, en el consumidor, diguem, de peu,
botiga.
Del poble, diguem, la botiga, i ja està, hi ha tot un món darrere, que la veritat és que em sorprèn.
No, el que sí que nosaltres teníem clar, perquè ja érem clients de Villaró, és que els restaurants compraven molt, però no els botiguers, o sigui, carnisseries, molt. El codony, ens hem sorprès moltíssim.
Quin és per tu el secret per mantenir aquest vincle? Ja no només entre castellarencs i la Villaró, sinó entre la Villaró i els botiguers, ja d'arreu de municipis, ja no només castellà, Sabadell... Quin és el secret?
Bueno, el secret és estar a sobre, mimar-los, cuidar-los, portar el producte sempre un producte fresc i bo i estar a sobre del teu negoci.
De tenir-ho tot tancat, no? Tot rodó, a nivell d'organització, suposo, molta planificació.
Exacte.
I ja coneixies els pastissers?
No, el personal que ens hem quedat, no coneixíem ningú.
I què tal?
Coneixíem la Feli, que tothom la coneix al poble, perquè la Feli porta 39 anys treballant al Villaró, que es diu Ràpid, que ara malauradament està de baixa, que s'ha fet mal al braç, però bueno, a la Feli sí que la coneixia, la coneix tothom, però tret de la Feli no coneixem ningú. No, un bon equip, molt macos, molt, ens ha venit molt.
Sí, l'arribada ha estat bona.
Sí, 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 aquí tothom sap el que ha de fer, cadascú es dedica a la seva feina, no ens hi hem de posar pràcticament gens.
Va tot rodat.
Tot rodat.
Quan entrem al Villaró veiem aquell mostrador, diguem, típic, no?, de les pastisseries, no?, de clàssics.
Confiteria.
Confiteria, exacte. Normalment hi ha una o dues persones, però darrere, quantes persones hi ha, diguem, a cuina?
A l'obrador, ara mateix, som quatre entre setmana, i els caps de setmana som sis, fora de la botiga. Hi ha dues persones a la botiga, dues dependentes.
Déu-n'hi-do.
Una d'elles, mi germana, els caps de setmana.
I el, diguem, com plat estrella del Villaró, quin és, tinc curiositat, per quin és el que potser té més sortida en un dia a dia, fora de jornades com Sant Joan i de més, eh? En el dia a dia, quin és el que més es ven o qui més surt?
L'especial. El nostre fort és la pasta de full en general. Venem
la
molt
pasta de full.
Assortiment de pasta de full variada, petitoneta, en format molt petit, que es ven a pes, amb caixetes pot ser de quart, de mig quilo, d'un quilo. La pasta de full és el nostre fort. I dins de la pasta de full, el pastís, l'especial de tota la vida, que es parlava del pastís del Villaró, el pastís Can Font, perquè era el que es feia als casaments, i es continua fent, que és una base de pasta de full amb flam al mig, i al voltant pot portar nata o crema, i amb fruites per sobre. Maduixa o maduixot.
I aquest és el que la gent compra normalment en aquest dies normals, no?
Aquest és el que es ven més. És el, sí.
Aquest és el que es ven més, però el preferit de la Natàlia Picanyol, quin és?
Ui, en tinc molts, molts.
A la Natàlia Picanyol li agrada molt el dolç?
A mi m'agrada... No!
Oh!
No!
Vaja.
Però Natàlia...
No,
però em vengo
com pot ser això, sisplau.
No, 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 perquè no, m'agrada molt si l'he de menjar fora d'hores. Si m'he de menjar una postre, un postre després d'haver menjat,
no,
ja no arribo, no arribo. No, però és una cullerada i prou, no arribo.
Per falta de gana o
per falta
o perquè
gana,
no et
ja,
ve de gust?
Ja estic tipa, ja no puc menjar més. L'he de provar, he de fer una cullerada, però prou. No, fora d'hora sí, eh?
Diuen que les postres no van a l'estómac, van al cor.
Ah, pues
no
l'havies
escoltat això mai?
Això és molt
maco. Ser gos,
ja tinc excusa maco per demanar, doncs, tres postres si cal. Van al cor, no van a l'estómac.
Jo, les postres, la veritat, Natàlia, encara que estigui molt plena, les postres no fallen.
Sí, bueno, nosaltres ho sabem al restaurant. Hi ha molta gent que diu, no puc més, i portem la safata amb les postres del Villaró. No us ho dic ara perquè sigui nostra, eh? Ho hem fet sempre i els nostres clients us ho poden dir. Ensenyem la safata de postres al client i quan el veuen diuen, ostres, és que no podia més, però porta'm aquest pastís perquè me l'he de menjar.
Home, i tant, i provar-ho.
I provar-ho, sí.
Però vas ara més ara, productes, ara que estàs...
Home, és
gestionant,
que ara dec provar-los, clar, ara els provo, sí.
Has estudiat alguna cosa relacionada amb la pastisseria? Alguna
no.
cosa per
no.
acabar de...
No.
Bueno, potser tampoc
he
fa falta,
algun,
no?
He fet algun curs molt bàsic de xocolata, alguna coseta així, per començar i dius, tenir unes nocions. A més, vam començar en plena campanya de Pasqua, les mones.
Que també
i em va tocar fer molta mona de xocolata. O sigui, sí, que va ser allò un curs accelerat, ràpid, de com templar la xocolata, que és el més complicat. Després, un cop ja està fet això, ja ho altre és més senzill. És paciència i molta dedicació. Però no, no et puc dir que sigui pastissera, perquè no ho soc. Per això tinc un equip de professionals clar a darrere, i el senyor Pere Villaró, que és el que ho tasta tot i diu, això anem molt bé o això no, eh? Això ho hem de canviar, eh?
Som un poble de molt bones pastisseries en general,
sí, veritat,
i no sé si
veritat,
em ficaré
sí
en un jardí o no, Natàlia, pots no contestar, però quina és la relació que hi ha entre els pastissers castellarencs?
Molt bona, molt bona.
Sí?
Sí.
No hi ha competència?
No, jo crec que cadascú té el seu producte i bueno, pues hi ha qui ve a buscar la pasta de full al Villaró i hi ha qui va buscar el carrot cake a l'Ulu Cakes. Cadascú té el seu terreny.
A més, la Blue Cakes és que fa poquet que va començar. La coneixes?
Sí, és molt maca.
És que justament
maca,
va fer
molt
un any l'altre dia i vam anar pel tema del Correr Tapa.
Mm-hmm. Molt maca, una noia jove, emprenedora...
És pastissera.
Sí, molt maca, sí.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Sí que és veritat que Castellà és un poble de moltes pastisseries. Tens
moltes.
Tota la raó, perquè aquí just tenim una. Tenim el Villaró,
el
davant, després l'Andreví.
Davant de la plaça de Calissó tenim el Muntada.
El Muntada.
També tenim Andreví.
El Domènec. Sí.
Domènec.
Hi ha moltes.
I cadascú amb el seu toc.
Mm. Aquell cartell que hi ha a l'entrada de Castellà que posa Castellà Vila de Flors hauria de ser Vila de Pastissos. Claro que sí.
Ostres, deu ser una tentació, no?, estar allà al Villaró preparant alguna cosa o... Sí, sí, muntant alguna cosa i provar, no?
És sempre una tentació. Aquest... A més, el problema és provar. Que jo crec que el dolç ho fa, això, no?, que enganxa.
Enganxa
molt.
O sigui,
quan tu proves un pastisser, necessites menjar més. Mm-hmm.
Personalment, tinc la sensació que el món de la pastisseria està molt... diguem que no agrada últimament el tema de sucres, de tenir productes amb molts sucres. La pastisseria clàssica porta sucre, és el que voleu mantenir, però hi ha una... Si ha variat això durant... No sé.
No li podem treure el sucre als pastissos. No.
No, clar, jo, per mi no el treguis, però sí que és veritat
clar,
que el sucre
sí
està minimalitzat.
I fins i tot moviments vegans. No? Per exemple, també s'utilitza la manteca de porc per molts productes. Mm. Llavors també hi ha productes que es fan de forma vegana per a aquestes persones que no volen menjar res d'animals.
Però després, bueno, sí, hi ha diferents opcions, clar.
Després el resultat final no és el mateix, clar.
No pot ser el mateix.
No.
Si més no, aquestes opcions sense gluten que heu incorporat,
bueno, però aquests pastissets que tenim sense gluten, ningú diria que no porten gluten, eh?
No, no, i els fas un favor a molta gent que vol menjar pastissos i no pot. I
normalment ho fem en format individual, perquè el normal és que la gent et demani un pastís gran i només un d'ells, un de la família, és el que no pot menjar gluten, llavors té el seu pastisset a part.
Perquè sí que és veritat que la meva germana, per exemple, té intolerància al gluten i es nota molt la diferència respecte als productes amb gluten i sense gluten. Moltíssim. Molta la diferència. O sigui, la textura, ja sigui pa, ja sigui full, pasta... És una textura com més farinosa, no sé com dir-ho.
Sí, sí.
Sí, no?
Ara li pots portar un pastisset d'aquests a Villaró, sense clar, gluten.
Clar, sí, ara que seria l'opció...
I copini ella, aviam què diu.
Correcte. Claro. Ja per últim, Natàlia, a mi m'agradaria preguntar-te, ara es parla molt i està molt de moda, veure quin és el model de gestió que portem amb les nostres empreses. Si és un model més autoritari, com es feia abans, o si és un model més companyerisme, més tots a la mateixa línia. No sé tu com ho veus, ara que has entrat a gestionar la Villaró, no sé per quin model
davant optes. De tot, companyerisme. O sigui, has de tenir un bon rotllo a la feina i que no et vegin com la jefa, ets una companya més. A més, a mi aquí m'han d'ensenyar moltes coses, moltes. O sigui, jo em poso i dic mana'm i digue'm què he de fer perquè jo no en sé i vull aprendre. Sí que és veritat que has d'estar i has d'estar sobre d'un negoci, però tots som companys.
Sense perdre l'autoritat, suposo, no? Perquè al final...
Bueno, jo crec que cadascú ja sap una miqueta on estan els límits, no?
Vale. Em quedo amb... Estava pensant, sí, clar, em quedo amb aquesta resposta. Tothom sap on estan els límits, per tant, no els creueu.
Clar, no els creueu. Una cosa és tenir bon rotllo i l'altra ja és que... Clar. Siguem amics, no?
Exacte. Doncs, Natàlia Picanyol, moltes gràcies per estar aquí amb nosaltres avui.
Un plaer.
Molta sort a la Revetlla de Sant Joan.
Ai, sí, quins nervis.
Molta sort i anar fent...
No queda res, a més.
És que no queda res. Que passi ja, sisplau.
Anar fent i també gaudeix-la,
sí,
si pots.
També,
i tant que sí.
També. No sé si a la pastisseria o al restaurant, però alguna cosa farem.
Bueno, alguna cosa faràs. Un tros de coca has de menjar sí o sí,
ja que estem. Segur, i tant.
Moltes gràcies, Natàlia.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
De 12 a 2:15,
hauries de, si tornessis a ser jove, venir a estudiar castellà.
Exacte, sí, sí. Qualsevol cas.
Sí, clar, perquè on estudies? A Ripollet?
La redacció.
On vaig estudiar? Jo ja fa anys que vaig deixar... Jo la Vuelta al Jamón ja se l'he dado.
No, però a Ripollet...
Pensa, Maria, que no va fer secundària, ell.
El magazín de Ràdio Castellà.
No vaig fer secundària,
la COU, la BOU, aquestes, no?
Ah, bueno, clar, COU, sí, sí.
És que aquestes...
Et sona això de COU?
Sí. Jo també li he donat la volta al pernil.
Et veus, ja?
Els meus pares també van fer la COU. I el bup, bup.
Hola, Ràdio! un espai on parlem de...
Política.
Humor.
Actualitat.
Música.
Esport.
Es contenen els dijous i els dissabtes.
A partir de les 11 del matí.
La 91.1 de la FM.
A Ràdio Castellà.
I si no pots escoltar-nos...
Passa't al programa.
A l'actual.cat i a Spotify.
Hola, sí!
Ja tens tota la informació de castellà minut a minut a l'actual.cat. El nou portal a internet on trobaràs notícies, entreteniment i debat sobre la vila.
Connecta-t'hi quan vulguis.
Siguis on siguis. L'actual.cat. El portal que integra els continguts de Ràdio Castellà i el setmanari L'Actual. Entra, participa, explora, comenta. Viu l'experiència 2.0. L'actual.cat.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
¿Preparando tus vacaciones?
Sí, llevo el sombrero, el bañador y mi neceser de ortodoncia de Dental Company.
¿Llevas ortodoncia?
Sí, es transparente. Aprovecha y pide tu cita gratis en Dental Company. Te ofrecen un 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia transparente y braques de zafiro. Llama al 900-926-900. Dental Company, porque sonreír es salud.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Tant de bo que m'esperis a Escorial amb una birra freda a la mà i amb ganes de caminar. I tant de bo que em recullis aquest matí i prometis que tens tot el dia per mi. Tant de bo que tu fossis com jo i veiessis la vida més dolça i menys podrida. Tant de bo que jo fos més com tu i conegués la vida de prop, perquè portes anys escrivint-li cançons. Pa-pa-ra, 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 pa-pa, pa-pa-ra, pa-pa-ra. Fos tan complicat que la vida no ens donés tantes voltes. Tant de bo.
De 12 a 2:15,
te tengo el toto sentimental, el panty mojao, la nota en alta no me ha bajado.
No, vale.
No, però és maco perquè és tot metafòric, no?
Està...
Sí. Bueno, tengo el panty mojado, no es muy metafòric, es bastant literal.
La redacció.
Bebí la vida un ciclo.
Exactament.
Però saps com ho canta això? O...
Bueno, doncs pues no, més o menys així, no? Cantarà també aquest rotllo, no?
El mateix.
Pots tornar a repetir el que diu, per favor?
A veure... Però en poesia, eh? Estic poesia, poètic. Va, poesia. Júlia.
A poc, Júlia.
Te tengo el toto sentimental. El panty mojao. La nota en alta no me ha bajado. I això és poesia del segle XXI.
Poesia.
Vinga, doncs anem a comentar la sèrie del moment.
Sèrie del moment, sí, la comentarem sense spoilers. És a dir, que quan s'escolta encara no l'ha vist,
És molt complicat, eh? Comentar sense spoilers, però vinga, endavant.
A tot costa parlar d'alguna cosa sense spoilers, eh?
Carlos, tu has vist els Bridgerton?
No. No. Només sé que als Bridgerton hi ha un conde. Un duque, no?
Bueno, hi ha de tot. Condes, duques...
No, però hi havia un duque...
Vizcondes.
Tothom parlava del duque perquè el duque era molt
Hastings.
Guapo.
No, ho dic més que res perquè... ja fa un temps, però no fa tant, els Bridgerton van treure la seva segona temporada,
sí.
I no sabia si dir que Stranger Things és la sèrie del moment, que segurament sí, per goleada, però clar, Bridgerton també és, ocupa molt espai a Netflix.
Ah, sí?
A nivell de públic, sí.
Ah.
Però vamos, que anem a parlar de Stranger Things.
Stranger Things ha estrenat ara la seva quarta temporada, tot i que no sencera, perquè només han estrenat, em sembla que 7 capítols, el 8 i el 9, que són els dos últims, que duraran com una hora i mitja o dues hores cada un. Doncs s'estrena, que el juliol, no sé quan són les altres, els dos últims capítols.
Crec que ho va comentar el Jaume Clapés, el juliol s'estrenen els dos últims, no?
Exacte.
Podríem estar davant del final de Stranger Things.
Decisiu, diguem, eh?
Decisiu.
Una sèrie que va començar ja no 4 anys, sinó més, quan els protagonistes eren realment uns nens, i ara ara són unes persones ja adultes, amb 18-20 anys, que estan interpretant a nens de 14. És una mica estrany, això, quan ho estàs veient en aquesta última temporada, però bé, les coses han anat així.
Més estrany és Élite, que està interpretant a joves, en teoria, no sé, 16 18, anys,
16,
i estan tenint vides de persones de 30.
De 30, bueno, una realitat.
Bueno, persones de 30 amb molta sort.
Sí, doncs ara havíem de parlar amb el Sebas Soleil, però parlarem de Stranger Things.
Clar
que
sí.
Potser li ha passat això al Sebas, que s'ha anat al mundo del revés.
Sí, potser, sí. Clar. Potser en aquestes mitjades que fa de 10 minuts... S'ha obert com un bucle temporal aquí en castellà, llavors ha fet rum.
Quin és, dels personatges, diguem, infantils, protagonistes, quin és el que més t'agrada a tu, Maria?
Home, a mi m'agrada molt el Dustin.
Dustin?
A mi m'agrada molt el Dustin, el que li falta les dentetes d'aquí davant.
Són 5 nens que són una colla d'amics, doncs que en la primera temporada es troben a una... a la cinquè membre, diguem, d'aquest grup, que té poders, no?, sobrenaturals, ve d'un lloc que no se sap ben bé d'on, i l'acaben protegint, acaben lluitant contra el mal, i fins aquí és el que podem explicar d'aquesta sèrie, per si algú que no l'ha vist. Llavors, els protagonistes són, com deia, un grup de 5 nens i nenes, després s'afegirà una... un sisè membre d'una altra noia, però és que una de les coses curioses que van passar durant el procés de càsting és que van haver de fer no un, ni dos, ni tres, ni quatre càstings, diguem. Van
Quants?
Fer una audició a 907 nens i 307 nenes.
Mare de Déu.
Expliquen els productors de la sèrie, els germans, com es diuen aquests? Duffer.
Sí,
els germans Duffer, que expliquen que van fer molts càstings per arribar a aquest grup de 5.
I han acertat, perquè han trobat en els nens escollits, hi ha com una connexió, hi ha un vincle que de veritat et creus, aquesta amistat, típica amistat més friki, que juguen a jocs de taula, que els agraden Ghostbusters i tot això. O sigui, l'elecció dels protagonistes és realment molt bona.
Sí, t'agrada, la...
Sí, és realment molt bona. Et creus realment que aquesta banda existeix. I també m'agrada molt l'elecció dels familiars dels nens. També.
Els personatges adults.
Correcte.
Jo sóc més fan dels personatges que estan entremig. Aquests adolescents, com és
el
duet, diguem, Steve-Dusty, jo crec que és espectacular en aquesta
sèrie. És molt divertit, És molt divertit.
És molt divertit. Un Steve, per cert, que no, al principi no anava... No era així.
No. Era més xulito... xulipampa, que es podria dir, era més xulito, i ara s'ha relaxat una mica.
Més curiositats de Stranger Things, i és que la sèrie al principi, originàriament, no tenia aquest nom.
Ah, no?
No, al principi s'havia de dir Proyecto Montauk.
Montauk?
Montauk.
Montauk d'on ve?
Doncs no sé, de ser el projecte, diguem, de on va créixer la protagonista, doncs aquest projecte, sí.
No sé. No és gaire marketingiano, no?
No té ganxo.
Projecte
no té
Montauk.
Ganxo. I un altre nom que també va canviar és que l'Upside Down, que aquí el vam traduir en castellà amb el Mundo del Revés, uh-huh. No? Que és aquest món, diguem, no oníric, sinó, diguem, catastròfic, que hi ha en paral·lel al nostre món, diguem, uh-huh. No s'anava a dir així, sinó, si l'havien de dir, The Nether. O...
The Nether?
The Nether.
The Nether.
Què vol dir Nether?
Com has escrit?
aquí és l'activitat anglès, avui.
N-E-T-H-E-R. E-R. The Nether. Com nothing?
Jo crec que és una cosa com un abismo, no? O una cosa així. Bueno, en fi. I...
The Nether.
The Nether.
M'agrada més Upside Down, eh?
Sí,
és més
també.
Senzill, més
també,
senzillet.
També t'agrada,
més fàcil.
Eh?
Mm.
Passa més cosa, per exemple, que aquesta última temporada la protagonista, Eleven, doncs flota en una aigua. Mentre, és que no puc fer spoilers, Maria.
És que jo m'he vist la temporada sencera i no recordo aquest moment. A veure, Carlos.
A veure.
La protagonista flota en l'aigua?
Sí, hi ha un moment que ha de recordar coses flota l'aigua.
Vale, sí,
te'n recordes d'això?
Sí, però dintre d'un context, no és
bueno,
que flota
ja,
en un llac.
Flota en un altre lloc. I doncs expliquen que va ser molt difícil fer que flotés, que van haver de fer doncs, moltes prova-error amb posar-li sal a l'aigua perquè el seu cos flotés, però no massa perquè en el pla no semblés que no hi hagués sal. Llavors van fer moltes proves, anar posant-li sal, ara flota demasiado, ara otra vez, les, bueno, unes
un poquito
coses.
De sal de frutas, sal un de poco frutas. De mar muerto por aquí.
Van utilitzar, expliquem, no? que hi ha un cubell d'aigua molt gran, diguem,
uh-huh.
No?
Sí, un cubell. Sí, diguem-li cubell, sí, sí. Unes gorgues.
Una banyera molt gran.
Una banyera.
Una banyerica. Doncs li van posar 544 quilos de sal.
Déu meu.
En aquella aigua perquè tingués la quantitat suficient perquè flotés.
Doncs no ho sembla. Sí que és veritat que la Eleven sura bastant de l'aigua, eh? Sí que és veritat.
Justament ahir que mirava el capítol pensava, com... Per què flota tant? Perquè té sal.
Que increïble. I tu? O sigui, bueno, jo és que no vaig caure en això. És que jo sóc una espectadora una mica més passiva.
Passiva.
Una mica més passiva. Ah. Home, ara has posat la cançó de la
ara
temporada.
Ara posaré la cançó, però abans t'explicaré que hi ha dos personatges, que és Robin i Steve, que són molt amics.
Uh-huh.
Ella és lesbiana, això és per
correcte.
Explicar, no és spoiler, això,
no?
No
és spoiler.
I tenen una relació d'amistat doncs, molt, molt divertida i molt sincera, no?
Sí.
Aquests dos. Doncs sembla ser que al principi doncs, volien que estiguessin juntets aquests dos. Aquest personatge no anava a ser un personatge lèsbic i quan van començar a rodar van veure que ella i Steve no tenien un perfil d'estar junts i, per tant, van canviar el guió a l'últim moment durant el rodatge i van decidir que allò havia de ser una relació d'amistat i ja està.
Està molt bé perquè tothom s'esperava que fossin parella. Per tant, està bé aquest gir, no?, de la trama i també una mica més d'inclusivitat, que ja està bé ficar les sèries mainstream personatges lèsbics, gais, trans i el que faci falta. Ja em sembla bé.
I també dir-te que aquest personatge maligno de la primera temporada, aquest ésser que és mig flor, mig dimoni, mig humà, una cosa estranya, t'he de dir que els pètals que té al cap... Los pétalos, la boca aquesta que s'obre,
sí?
No és CGI, és a dir, no és informàtic, sinó que és una cosa que està físicament construït.
Ah, sí?
Sí, senyora. Es veu que va ser molt difícil construir-ho, però aquest Demogorgon, doncs el cap del Demogorgon és real. Aquests planos que s'obre a càmera i veus diguem, el cap tenebroso...
És real.
Doncs és real, si més no, els pètals.
Ostres, Déu-n'hi-do, eh?
Mm-hmm. I també, com a curiositats, un dels primers fans que van sortir de la sèrie va ser... diu aquí, que ja estic buscant informació. Stephen King fue uno de los primeros fans de Millie Bobby Brown. ¿Cómo te quedas?
Si Stephen King és fan de Stranger Things, no hi ha cap raó per no veure-la.
Ja
perdona,
està.
Que Stephen King és el rei de la novel·la de terror.
Pues, si,
perdona que te diga.
Si agrada a ell...
s'agrada a ell...
I t'agrada a ell, doncs pues pots veure...
També.
Stephen King, anava a dir jo.
Stephen King.
Stranger Things.
Stranger Things.
I llavors, també com a dato curiós, aquesta cançó té un paper molt important en aquesta quarta temporada, que no direm el què.
Però molt important.
Jo fins que no vaig veure el capítol on surt això, aquesta cançó, no l'havia escoltat en la meva vida, també t'he de dir.
Jo tampoc. I això que escolto música, a vegades, anava a dir antiga, potser el Julià em mata, però... Déu-n'hi-do, sí, sí. No l'havia escoltat mai.
Escoltem-ho una mica. Kate Bush és la cantant, Running Up The Hill és la cançó, doncs era una cançó que surt en aquesta quarta temporada. Doncs pots creure que quan es va publicar Stranger Things farà cosa d'una setmana, més o menys, una setmana o dues setmanes, aquesta cançó ha estat des de llavors en les cançons més escoltades a Spotify, fins i tot més reproduïda que la música actual dels últims temes que han sortit dels últims hits, vamos.
De Bad Bunny.
De Bad Bunny. Més escoltat que Bad Bunny últimament, aquesta cançó dels 80, que suposo que la sorpresa de la cantant...
De la Kate Bush,
doncs que no s'ho creia. I sí, sí, més de milions i milions de reproduccions diàries.
Em sembla molt bé.
Això és el que demostra...
Un descobriment musical.
Això és el que demostra que el poder, diguem, de Stranger Things, cultural, no només enllà de la sèrie, sinó també doncs, a nivell musical, doncs, que cançó que posa, cançó que després doncs, reprodueix sí. La gent en massa. En massa.
També ha sortit molt a TikTok, aquesta cançó. Hi ha tendències, ja, que es diu, tendències per fer. Mm. Ei, Carlos, acabem amb això.
Una coseta més.
Sí, digues.
S'està a punt de convertir en la sèrie més vista de Netflix.
Ah, sí?
Ara mateix el número 1 el té La Casa de Papel.
Vale, que no l'he vist.
Que no l'has vist, però ja està, La Casa de Papel, i Stranger Things doncs, està a punt de passar-li per davant.
Ostres, Déu-n'hi-do. Mm. Tu per on vas, Carlos, ara mateix?
Falta un capítol per acabar tot el que hi ha posat ara mateix.
Vale.
No em facis spoilers, ara.
No, jo ja l'he vist. Jo vaig tenir un exceso de Stranger Things, això que et passes unes bones hores allà a tope, sí. I ja està, i ara ja l'he acabat. I estic esperant a juliol. A veure com
avança
com acaba
tot.
La cosa. Bueno. Ha acabat interessant, eh?
Sí?
M'agrada.
Bueno, però...
A favor. Doncs, Carlos, fem passar la nostra col·laboradora de la biblioteca, que avui sí. Toca parlar de literatura.
Vaig passar.
Aquí la nostra convidada.
Carme Muñoz, què tal, com estàs?
Molt bé, gràcies. Bon dia a tothom.
Estàvem escoltant aquesta cançó de Kate Bush. Bush, no sé Bush. Com és això. Una cançó dels anys 80. No sé si la coneixes o no.
La coneixes? Doncs no la recordo. De conèixer-la segur perquè jo era seguidora de la Kate Bush.
Ah? Però... Ara s'ha fet molt famosa justament per una sèrie de televisió, de Stranger Things, l'han posat en un capítol i ara tothom l'està escoltant aquesta cançó. Ara està molt de moda, sobretot en cinema, en música també, als anys 80. A la literatura també passa això? S'ha recuperat alguna cosa de l'esperit dels 80?
Bueno, és que els clàssics sempre hi són, més que recuperar.
Els clàssics no es perden.
Clar, llibres o històries que s'hagin pogut publicar als anys 80 que es tornen a recuperar. Però és que això, el que està ben escrit, el que està ben fet, el que està ben creat, sempre queda.
Carme, no sé quin és el clàssic a la qual la gent hi torna més.
El Petit Príncep, potser, que sí? És un dels més...
Bueno, jo m'he llegit fa poc.
Es pot llegir a qualsevol edat i veus coses diferents.
Correcte.
Podria ser un, n'hi ha d'altres, però...
Té bones reflexions, el Petit Príncep?
Sí, sí. I és això, que a cada edat hi veu unes coses diferents i sempre ajuda. Bueno, ajuda. Sempre t'hi pots sentir com a lector, doncs, reconegut amb alguna cosa.
Jo no me'l vaig llegir de petita, me'l he llegit d'adulta. I algunes coses, quan parlava de l'amor, a vegades pensava, ui, ojo, que això, aquesta reflexió és important.
Sí, sí. De fet, una versió musical que va dirigir l'Àngel Llàcer, estava a Barcelona, i gairebé cada Nadal apareix en algun teatre de Barcelona. Us ho recomano, si us regala el Petit Príncep. Jo, com a adult, ho vaig anar a veure. Ho vaig gaudir molt, més que els nens que havien allà a la sala. I us he de dir que també vaig plorar molt. I crec que els nens al meu voltant no mantenien.
Carlos, és que tu ets un trosset de pa.
Soy un trocico de pan.
De pa de pessic.
De pessic dolç, a més.
Dolç, amb dolç. Xocolata del Villaró.
Bueno, us ho recomano, aquí Petit Príncep, la novel·la i l'obra, també, si podeu veure.
Mira, molt bona recomanació. Doncs no sé què ens portes avui, Carme, que et veig carregada.
Sí, bé, és que he caigut amb la tentació. A mi m'agrada molt la ciència-ficció i avui us he portat un autor que penso que val molt la pena que el descobriu. És un autor que no té massa obra publicada, però tot i així per mi és brutal. Us estic parlant de Ted Chiang. Té dos llibres publicats amb els reculls de les seves històries breus, perquè ell el que fa és història breu de ciència-ficció. Un és La història de la teva vida i l'altre és Exhalació. Aquest autor és un autor estadounidenc d'origen xinès i ell és la seva formació és d'informàtic. Llavors, la seva feina és de ell redacta manuals de software.
Wow.
I això ho compagina amb l'escriptura de ficció, fa novel·la de ficció, però des d'un punt de vista com el Philip K. Dick o el Jorge Luis Borges, us llegeixo les dues últimes línies de la història de la teva vida, de la contracoberta, que diu: les fantasies rigorosament imaginades de Chiang ens conviden a qüestionar la nostra comprensió de l'univers i del lloc que hi tenim. O sigui, és una ciència-ficció que no ens planteja societat distòpica, sinó és allò de... Bueno, i què passaria si... Llavors, doncs, des d'un llenguatge... Bueno, potser hi haurà gent que el coneixerà si ha vist la pel·lícula La llegada, Arrival, en anglès.
Sí, està molt bé, doncs la pel·lícula.
Doncs està basada en una narració curta d'ell.
Ostres!
I llavors, doncs, planteja això, no?
Què passaria, no?
Sí, sí, sí. En aquest cas és com la comprensió d'un idioma, en aquest cas aliè, doncs et pot obrir el cervell d'una manera diferent, a pensar de diferent manera, però és que això passa també amb... Jo això, per exemple, em recorda, doncs, el llibre Els colors de la neu de la Carme Junyent i el Pere Comelles, perquè també, segons la cultura, si es parla suahili o si es parla un altre idioma, la manera de fer és diferent. Doncs, o sigui, també faig enllaços d'aquests, no? I el cas és que en Chiang ens proposa coses molt, molt sorprenents. Coses que ens pot semblar quotidianes, però que són... El resultat és sorprenent. Com des de què passaria, per exemple, si poguéssim tenir gravat tot des del naixement, tot el tinguéssim gravat.
En vídeo?
Sí, en vídeo. En el cap, el cervell. Tot gravat. Però ara el que conservem de gravat és perquè està lligat a emocions. Per això, aquesta gravació que tindríem no estaria lligada a cap emoció. Ens val la pena? O sigui, clar, bueno, no sé si ens val la pena. Què passaria si, no? Què pensaries tu? Llavors va desenvolupant la història al voltant d'aquestes idees.
D'això tracta aquest llibre, l'història?
Una de les narracions.
Ah, vale, però són narracions petites.
Sí, sí, sí. Ell té, em sembla que són 19 narracions curtes, però ja veieu que d'una narració curta es pot fer una pel·lícula. Donen molt que pensar, fan pensar molt.
Ara a mi m'has deixat amb les ganes. I quina és la reflexió que s'extreu d'aquest conte en concret?
No, és que és obert. Ell t'ho proposa. Ell fa una narració d'això i al final és obert. Tu li poses... Què t'estimaries més? Continuar amb els records lligats a emocions o poder-ho recordar tot però sense cap emoció darrere? O sigui, només...
Realment són esquís que després et donen peu a fer un debat amb els amics que s'ho llegeixin. Molt, fins i tot filosòfics, no? De cadascú com sí. Què pensaria? Està molt bé, m'agrada molt.
És una història d'aquestes que acabes de llegir, tancas el llibre i et quedes així mirant.
Com el no res.
Pensant, i què passaria? Sí, sí. Et quedes en blanc.
Sí, sí, és que és el que fa... El que, o sigui, llavors els pensaments que et provoquen són filosòfics realment, sí, sí. Mm-hmm. És així.
Aquest recull d'escrits el podem trobar a la biblioteca?
Sí, sí, com? Sí, tots dos. Perquè és que només té publicat això.
Sí?
Amb tot i així, és que té un munt de premis de ciència-ficció i perquè són molt bons aquests les
narracions que fan. Però sempre en relats?
Sempre són relats curts.
I per què no, fa una novel·la, per exemple? Es tira una d'aquestes històries?
Això no ho sé perquè no li he preguntat.
Estaria molt bé preguntar-li, no? Anima.
Però sí, el que sí és cert és que només publica narracions curtes, però bé, és que aquestes narracions ja donen per...
Bueno, potser l'agrada deixar això, no?
Sí, sí, per exemple, n'hi ha una que ara no recordo quina és, que li van proposar de fer de seguida una pel·lícula i tot, que està en procés de producció, o sigui, es farà al final, però no vol, perquè va ser un encàrrec que li van fer d'una editorial, la narració, i no li agradava com havia quedat. I llavors, doncs, tot i que és, evidentment és bona i la volen tirar endavant com a sèrie, no com a pel·lícula, sinó com a sèrie, però ell no està conforme com va quedar al final i ho vol acabar de treballar. I és una narració curta. Vull dir, o sigui, si ell no està satisfet del resultat,
no ho tira cap endavant.
I amb tot i així, ja us dic que té un munt de premis de ciència-ficció. En aquest cas perquè és de narrativa de ciència-ficció, però... Clar, sembla que si no t'agrada aquest tipus aquest gènere de novel·la, doncs que no. Però jo penso que val molt la pena apropar-se i per això, perquè ens fa pensar molt.
Almenys provar-ho,
sí,
no?
Sí, sí. I aquest autor penso que val molt la pena.
Potser aquest punt de, en una societat, plantejar un dilema, no? Mm-hmm. És més proper per a aquelles persones que no són tan fanàtics, no?, de la ciència-ficció, que a vegades et crea un univers i una dimensió nova que a vegades, no?, mm-hmm, fa una mica quedar-se enrere. A mi, per exemple, em passa això amb la ciència-ficció. Prefereixo més aquests tocs.
Sí, sí. Doncs sí, sí, és que és això. Bueno, igual que deia això de la gravació, si fos possible guardar el cervell... I això pot ser avui dia, vull dir que no... Doncs un altre, a veure... Sí, un altre és, per exemple, si et poguessin modificar una neurona que t'impedís veure la bellesa a la gent. Discriminaries, no discriminaries...
Seria una societat més justa o no?
Exacte, doncs planteja que tot, i això no cal que sigui en una ciutat distòpica, en una ciutat inventada, això pot ser avui dia. Si et pogués... Si poguessis fer això, ho faries?
Tu què faries, Carme?
No ho sé.
Tu què faries?
Jo, per lo que he llegit, la veritat és que...
Bellesa física?
Sí. És que, a veure, o sigui, com m'explico? Per això que tu et posa... És com si estiguessis enmig d'un debat, perquè fa la narració de tal manera que et posa els pros i els contres de les dues coses, de tenir la neurona i de no tenir-la, aquesta neuroneta modificada, no? Llavors, doncs, és això, que al final és obert. Tu et quedes rumiant. Tu què faries en això? Perquè si la poses a... O sigui, si la tens desconnectada, aquesta neurona no veus la bellesa, llavors tractes a tothom, doncs...
Per igual,
per
no?
Igual, no? Però realment seria així? O sigui, no, hi ha alguna cosa més que la bellesa quan tractes amb l'altra? Vull dir que...
És un bon debat.
Sí, sí, i a més que ho posa tot el pros i els contres de totes les versions. I clar, suposo que fer una narració d'això, doncs, porta el seu què.
Es podria estirar com a novel·la.
Sí, sí. Tots, és que totes les narracions, jo me'ls he llegit els dos llibres, i la veritat és que cap ni una et deixa indiferent.
Està bé, no?, llegir relats curtets a l'estiu. Em sembla que són lectures fresquetes, que entren fàcil, no?, potser.
Sí, bé, i també perquè llavors pots acabar i continuar en un altre moment. Si t'agraden novel·les, doncs, també tens l'opció. O sigui, que... De fet, encara que siguin narracions curtes, ens podem plantejar que són situacions d'una novel·la. No, evidentment els personatges no són els mateixos, ni... però és com si agafes una novel·la coral en què passen moltes coses a diferent gent.
Clar, doncs, a més, si són relats independents, pots començar per on vulguis, que això també és molt fresquet. A mi m'agrada això també.
Sí, sí. Què t'haig de dir? Jo també.
Doncs pues mira, m'apunta no, 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 aquesta recomanació. Ted Chiang.
Sí.
Exhalación. Anava a dir exfoliación.
No.
Com estic jo, en què estic pensant. Exhalación i la història
de la teva
de
vida.
La teva vida.
Sí. Que és, justament és el títol de... A la pel·lícula li van posar l'arribada, Arrival.
Arrival.
Però el títol de la narració és Històries de la teva vida. Històries de la teva vida. Que té a veure, en aquest cas, amb el que us comentava de la lingüística i dels idiomes.
Mm-hmm. Doncs mira, en comptes de veure d'Arrival, llegiu a Ted Chiang. Home, sempre llibre per davant.
Bon.
O per entrar en el llibre, doncs, mirar la pel·lícula i llavors...
També, però després tornar al llibre.
Sí, sí, val molt la pena, en sèrio.
Sí. Doncs moltes gràcies, Carme, per venir. No et coneixia, però mira, encantada de conèixer't.
Igualment, sí.
I nosaltres tornem demà un nou episodi. Bueno, no sé si dir episodi, capítol, no sé, de la redacció.
Capítol, nova pàgina.
Una nova pàgina.
Claro, sí.
D'un nou llibre de relats. Vinga. Adéu.
Apa, adéu. Adéu.